A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dijous. Arrenquem a Tertúlia amb aquests dos convidats que tinc aquí avui. Jacint Risco, benvingut.
Hola, bona tarda.
I per acompanyar-te i per acompanyar-nos en aquest directe, Higini Martínez Llesques, benvingut.
Moltes gràcies per convidar-nos. Amb el Jacint és molt fàcil perquè en sap molt i parla molt.
No, vale. És veritat que ens hem trobat aquí, em sembla que no.
Sí, diverses vegades.
Aquí em sembla que no.
I més molt, molt fàcil les tertúlies, perquè com que saps tant de tot...
No, i tu també, clar, i tu també. A més, has estat autoritat, aleshores...
Bueno. Ja, ara ja no, però bueno.
Bueno, has estat, ja ho he dit, sí, bé. Sí, ho he dit bé, no?
Sí, sí, jo crec que ho he dit diverses vegades, que tots nosaltres hauríem d'estar alguna vegada com amb algun càrrec electe, autoritat, perquè és una, primer que és una experiència i després que tots tenim que bueno, contribuir amb el govern d'Andorra, amb els comuns d'Andorra, no? Perquè al final aquí jo crec que no hi ha polítics professionals, sinó som tots una mica...
Una mica allà de que és el servei militar obligatori, no?
Exacte, portar l'economia al país, jo crec.
Si jo també ara deixo ara la CAS i també ho he vist, això, no? Encara que no sigui la mateixa institució, però sí que...
Bueno, perdona, Enric, que estem portant la tertúlia ja.
No, em va molt bé perquè m'esteu posant temes a sobre la taula, per dir-ho així, o amb safata, per dir-ho d'una altra manera, i em va bé, jo us deixo xerrar, sabeu que aquí, llibertat de paraula total. Per lo que dèieu de càrrecs, bé, hi ha una cosa que interessa bastant la ciutadania per la quantitat de gent que s'ha presentat. El 10 de maig es poden presentar fins a aquesta data, el 10 de maig, la visura ciutadana, doncs es renoven els càrrecs d'aquesta visura ciutadana. Bé, em sembla que eren 400 i pico persones que s'hi van presentar a les últimes obertura de candidatures. Dius, bueno, aviam quantes persones aquesta vegada pot interessar també de fer part d'aquesta visura ciutadana.
Bueno, els processos participatius, que és el que es diu, no? Abans ho xerràvem al bar, o sigui, la visura estava en els bars, no? I tu que ets d'Escalde, sobretot allà, aquell bar al costat de la Bolera, allà bueno, es feia fins i tot tota la política d'Escalde, sí, sí, sí. La Bolera vella, eh? I perquè ja anaves i estava tota la flor i nata. I parlo d'allà, que a Sant Julià passa el mateix, a Canillo exactament igual, a tot arreu igual. Abans la visura la fèiem als bars. Ara resulta que hi ha departaments del govern que s'han de nodrir de la participació ciutadana, que es veu que no és tanta. I Andorra jo penso, i potser el meu company estarà d'acord amb mi, que la participació dels que som d'aquí, de tirar el país endavant, que és el que dèiem abans, una mica el servei militar obligatori, l'hem tingut molts. Hi ha temes d'esport, amb temes de discapacitat, ara la seguretat social. És a dir, la participació dels andorrans, jo crec que en la vida pública, és molt notable. Jo és una versió que en tinc i que sempre he pensat el mateix i que hem de fer que els nostres joves continua una mica aquest estel que hem creat nosaltres.
Sí, a més que els joves no li tinguin por, com passa a altres països, que el polític està estigmatitzat, no? O sigui, aquí el polític hem de ser una mica tots, seguir la política dels joves és molt important, o sigui, seguir el dia a dia, inclús ara mateix estan fent el Consell General, sentint-ho, i veure tot el que exposen, per exemple, de la quarta associació o d'altres temes, o el problema de la CAS que tenim, que hem de solucionar, doncs aquest seguiment dels joves és necessari. I que facin una mica política, inclús vagin als comitès de cada partit, el partit que sigui, això d'acció, però pot anar a qualsevol comitè, i se n'enteri una mica de com va la política a Andorra, és important per la gent del país i dels joves. Vull dir, que no estigmatitzin el ser polític, però aquí no som polítics, aquí som ciutadans i ciutadanes d'Andorra i el que hem de fer és tirar el país endavant com hem fet fins ara.
Del que dius, Higini, cert que hi ha Consell General on els joves hi participen, també, on aporten idees, doncs és una part d'implicació, i també el que dius molt bé, aquí una persona, un personatge polític, per dir-ho així, és gent de carrer, que et trobaràs doncs, a la botiga comprant el pa, o sigui, al supermercat fent la compra, o sigui, no hi ha aquesta... altra esfera, com pot ser en altres països veïns, Espanya o França, que et dius, ostres, trobar-te l'alcalde, per dir així, o el cònsol, amb una botiga, comprant el pa o fent un cafè, és molt menys usual, per dir així.
Sí, bueno, hi ha els partits, sabeu que es componen de comitès, cada parròquia té un comitè, i a cada comitè que es fan reunions i es parla de política, tant de la parròquia en si o política en general, hi ha un president, i tots aquells que vulguin interessar-se en anar a aquests comitès sempre són benvinguts amb qualsevol partit. Vull dir que tots aquests que es vulguin animar només cal contactar amb un partit, veure quin comitè li correspon, depèn de la parròquia, i anar-hi. Si convida tothom que estigui interessat de ficar-se al dia, doncs anar a qualsevol partit i implicar-se una mica amb el país. I quan parlàvem d'això d'Andorra, no?, que podem trobar qualsevol, i vaig veure fa poc, no sé si heu vist, un reportatge de països nòrdics, i encara és més extrem, no? Primer, que tant l'oposició com els que governen no són amics, però quasi. Vull dir que no es tiren els plats pel cap, no? Com passa als països veïns com a Espanya, no?, que s'arriben a insultar. Aquí a Andorra no és tant, vull dir, hi ha un respecte molt gran al Consell General i ens engaudim d'això, de que hi hagi un respecte, però sí que falta una mica també com als països nòrdics, no?, que qualsevol cosa que pugui haver-hi de una mala praxis d'un polític ja dimiteix directament. Aquí encara ens falta arribar amb això a Andorra. Vull dir que hi ha matisos de que hauria de dimitir algú i no dimiteix, no? En canvi, els països nòrdics ho fan i no passa res.
Nòrdics, anglosaxons i fins i tot els germànics. Bueno, som llatins.
Sí. Per lo bo i per lo dolent.
Exactament. He estat la Setmana Santa a Baix d'Andalusia i te'n dones una mica de compte, no perquè sigui Andalusia, sinó perquè som llatins. Finalment som els reis, i aquí també ens hi podem comptar una mica, els andorrans som els reis de l'estraperlo. Estraperlo, amb el bon sentit de la paraula, que va sortir la paraula, dic jo, després de la Guerra Civil Espanyola, no? Que suposo que era d'abans, no? Però bueno, la imatge la tens de les targetes de racionament, el que es feia amb les targetes de racionament després de la Guerra Civil Espanyola. Aquest caràcter llatí, pues, per lo que acabes de dir, és per lo bo i per lo dolent. Sí, per lo bo, la convivialitat, això de poder, com es diu vulgarment, no? Nosaltres ja aquestes regions mengen per viure, nosaltres vivim per menjar, per exemple. Per què? Perquè una taula, a nosaltres ens és 2 hores o 3, el que faci si falta per la convivialitat i la sociabilització. Que això moltes vegades ho hem discutit amb molta gent, i sobretot amb temes de discapacitat, i que ja no és fer reunions com allò dels alcohòlics anònims. No, anar a fer un berenar i comentar la vida, etcètera, no? O com dèiem abans, que moltes coses s'han solucionat als bars, o a Madrid, per exemple, totes les polítiques es tanquen més negocis amb un puro, un cafè copa i puro, que es deia abans, que ara diuen que està prohibit, encara que hi ha locals que encara ho fan, cafè copa i puro que una altra cosa. Per tant, jo crec que aquesta exportació, no sé si és la paraula exacta, aquesta exportació d'aquest tarannà que estem tenint o que han tingut els andorrans amb la participació ciutadana per fer créixer el país, la veritat és que és algo que de lloar, no? L'altre dia sentia unes declaracions que, clar, que el país l'han fet els immigrants, claro, i els andorrans, i aquells que han sigut fills d'immigrants, com puc ser el meu cas, i aquells que, etcètera, etcètera. O sigui, la construcció d'un país o d'una societat, finalment, és responsabilitat de tothom, no? I tots, al final, som necessaris. I a partir d'aquí tot això s'ha de traslladar amb algo que no és que preocupi, perquè els nostres pares hi preocupa que faríem nosaltres, i nosaltres ens preocupem que faran els nostres fills o els nostres nets, no? I a veure, nosaltres la preocupació que hauríem de tenir és quin país els hi deixarem, no? Aquesta és una mica la preocupació. Abans parlava de pensions, parlava de, bueno, dels problemes del perquè tenim una visura ciutadana que exposa una mica la problemàtica de la població, no? Però jo crec que això s'ha d'exportar, i sobretot una cosa que, amb això acabo, que és el debat. Jo crec que ens falta debat. No sé si què en pensaràs tu, però ens falta una mica més de debat obert. No tan sols al Consell General hi ha d'haver el debat, hi ha d'haver debat a la societat civil, i potser la visura és un bon element per fer-ho.
del que deia el Jacint, Higini, parlaves, doncs, parlàvem d'andorrans i d'immigrants, però clar, si fem una mirada en el retrovisor, per dir d'aquesta manera, Andorra, als anys 50, 5.000 habitants, aproximadament. Andorra s'ha construït a part a base, doncs, de gent també que ha vingut al país per fer-lo créixer. Però a vegades en l'interpretació de molta gent diu els andorrans, i jo fent la broma dic, aquí a Andorra, si volem fer una pel·lícula amb 8 cognoms andorrans, ens en descuidem, perquè ja no és factible, per dir-ho així.
Pràcticament no, és veritat.
Clar, avui dia, doncs, andorrans són fills o nets de gent que ha vingut als anys 50, 60, i per molta gent quan dius andorrans dius, sí, però ja som andorrans, però de gent que ha vingut de fora per fer créixer el país i que s'ha establert i que ha fet créixer aquest país.
A mi em fa gràcia recordar els orígens del Consell General, que era el Consell de la Terra.
Correcte.
Que de... Si em podeu corregir si m'equivoco, però era els diumenges, que després dels actes del diumenge de missa i tal, doncs es reunien els caps de casa i parlaven de la terra i de tots els problemes que hi havia, no? I a més molt sàviament, perquè d'aquí ve l'expressió de fer l'andorrà, no? Ens ha pogut portar un país enmig d'Europa, no? Amb totes les guerres que hi havia i totes les baralles que hi havia entre els comtes i això, i ens ha pogut subsistir, no? Això d'aquí ve fer l'Andorra, perquè ens ha pogut negociar i políticament continuar sent un país, no? I al final, amb els parelles, ser un país. I és veritat que aquí a Andorra, doncs, primer van ser, si no em recordo, els gallecs que van arribar aquí a Andorra, després els portuguesos,
i russos,
evidentment els espanyols i francesos, i molts andalusos, i ara doncs, els sud-americans, que està venint una gran part de sud-americans que venen aquí, primer perquè eren temporers de les pistes d'esquí i han vist un país que els interessa, que es troben bé, és un país doncs, el més segur del món, perquè dels països democràtics que respecten els drets humans és el país més segur del món, per tant és un país molt, molt acollidor, com ha sigut amb la meva família que va vindre de fora també, no? Jo crec que és un país que amb això sempre ha sigut d'acollida.
Sí, ho podem lluar.
Sí, bueno, i a més està amb un caràcter de muntanya, que també això ho hem de dir, no? Caràcter d'autoprotecció d'un caràcter de muntanya. Aviam, tots, molts de nosaltres som fills de les comarques veïnes, no? La meva mare del Pla de Sant Tirs, per exemple. I notes aquest caràcter de muntanya més tancat, més autoproteccionista, que no pas més obert que en altres llocs. I això, quan rodes una mica pel món, també ho notes. Som segurs per què? Perquè nosaltres no acceptem... Quan em diu parla de seguretat, jo que he estat policia, sempre ho he dit, hem col·laborat molt, però gràcies a que la població és pacífica. Perquè si la població no és pacífica, aquí ni policia ni punyetes, perquè amb 200 policies m'esplegaràs i 80.000 habitants ja m'esplegaràs tu si hi hagi una mitja revolució, com ho fem, no? Necessitaríem més d'allò. Però jo crec que la població és pacífica i, a més, molt compromesa amb la seguretat i amb l'esdevenidor del país. Clar, què passa? Que ara, per exemple, hi ha crítiques que jo no les comprenc, de que hi ha gent de Sud-amèrica que està venint a treballar. Bueno, les empreses han de funcionar. Si no hi ha espanyols, no hi ha suficients espanyols, no hi ha suficients francesos o de la Unió Europea, o andorrans que puguin fer certes feines, doncs bé, haurem d'anar a buscar... Les empreses han de funcionar.
Ha passat amb els portuguesos, ha passat amb els gallecs, ha passat amb els espanyols...
Exactament, les empreses han de funcionar. Llavors, a partir d'aquí, s'ha d'anar a buscar la mà d'obra on les empreses puguin funcionar, perquè, clar, segons es veu les paraules del ministre de Finances o les estadístiques, l'economia va com un tiro, com un tren de gran velocitat.
La macroeconomia.
La macro, sí, perdó. La macroeconomia va com un tren de gran velocitat. Clar, això després traduït al dia a dia i a terrem a terra, no és ben bé això. No és ben bé això, que això és veritat que és un debat que s'ha de tenir molt... I molt serè, perquè, a veure, que un país necessiti tantes ajudes socials, és un poble malalt, jo això fa molt temps que ho dic. I aquí hauríem...
Tantes ajudes socials perquè no es permet el moviment ocupa, per exemple. Uh-huh. Dir, a qualsevol persona que necessiti un habitatge se li tindria que donar. I per sort tenim d'això, perquè si no, hi hauria molta gent o dormint al carrer o un moviment ocupa,
sí.
Perquè l'habitatge ja és un tema...
No, però ja no és tan sols habitatge, perquè abans que hi hagués problema greu de l'habitatge, perquè jo crec que l'habitatge ha sigut sempre,
problema,
sempre un problema, sí, però l'habitatge, estaràs d'acord amb mi, que sempre ha sigut un problema aquest país.
No, ara és diferent.
Ara, bueno, jo, mira, jo recordo, mira, era precisament policia i hi havia gent que vivia amb trasters, famílies senceres.
Sí, però el 2017...
I 50.000 pessetes, 50.000 pessetes per un traster, una família sencera, a de la cançó a la 4, això me'n recordaré
sempre.
Sí, però
eren casos puntuals. Però abans del Covid, el 2017-2018, trobaves un pis de 3 habitacions per 700-800 euros. Això era habitual. I n'hi havia molts, n'hi havia per elegir. Després del Covid, segurament perquè ens hem de morir d'èxit, perquè es va fer molt bé durant el Covid, es va fer una abertura a la inversió estrangera, etc. La gent ha vingut a viure, Andorra s'ha ficat de moda, per les xarxes socials, pels youtubers que han vingut, i llavors ens estem morint d'èxit, perquè ha vingut massa gent i massa de cop pels mitjans que tenim. I ara que parles dels policies, parlaves inclús de la seguretat, doncs és veritat que a Andorra hi ha molta seguretat, i més que res perquè no s'ha deixat mai excedir amb qualsevol tipus de, inclús els furts petits. No. Quan hi ha un furt petit aquí es persegueix. Cosa que, per exemple, a Barcelona ja no es persegueix. A Barcelona et poden robar dintre el cotxe, pots tindre càmeres, pots demostrar qui ha sigut i ja no se'l persegueix. Per tant, aquests furts continuen. Aquí a Andorra, per sort, hem tingut un servei d'ordre que al mínim furt ha actuat. Tenim casos més extrems, per exemple, a Mèxic, doncs se l'ha anat de les mans els assassinats. Vull dir, allà es pot assassinar una persona i s'investiga poc. Per tant, Andorra ha tingut la direcció de sempre els petits furs i les petites delinqüències que passi al nostre país, perseguir-los perquè no deixar que això avanci. I això és un dels grans valors que té Andorra mateix.
Parlant de furs, i abans el Jacint anomenava doncs, l'extraperlo, el contraband, bé, continua sent d'actualitat i sortint a la llum el cas Cronos, d'aquest doncs, contraband de rellotges de luxe per futbolistes. Et dius, bueno, passem del tabac als rellotges de luxe o altres coses, dius, bueno, cadascú fa el negoci o com veu el negoci de contraband amb cert producte, per dir-ho així.
És que està per riure. Ara és la primera vegada que s'assabenten que es passen Rolex per la frontera. Perdó, eh? Pregunto, eh? Perquè, bueno, això fa 50 anys... Bueno, 50 anys no. Bueno, no perquè no era molt jove jo, però tot això s'ha passat tota la vida. Contrabando de Rolex i de joies. Ah, el preu de l'or com està a Espanya o com està a França. Ja, està 3 vegades més gran que aquí. Escolti, contrabando de tabaco, que es diu, no, escolti, pues el contrabando fort, quin és? El d'articles de luxe, i sobretot petitets, perquè un Rolex el fiques a la muñeca. I això, bueno, ha sortit això, un rebombori, perquè resulta de que sentia ahir la notícia, les notícies a la Sexta, em sembla que està, a veure, molt detallat, eh? Allò de casualitat que fico a televisió...
Sí, fa zapping
i caus. I el reportatge que va fer la Sexta, impecable, eh? Fulano, clar, hi ha futbolistes, el capità del Real Madrid, imagina't tu. Aquí és arma de la Sant Quintín, si haguéssim sigut el meu soci i jo aquí, no sortíem enlloc, no?
O jugadors de quinta divisió sí, de barri.
O el ciclista aquell que tinc aquí a la meva esquerra, no? A veure, aviam, quan una cosa val menys d'un costat a l'altre, hi haurà sempre contraband. A veure, un paquet de tabaco a Puigcerdà val, jo què sé, quasi 2 vegades o 3 menys que a Burmadam. T'estic parlant de 50 metres, eh? Per tant, aquí hi ha contrabando. Un Rolex aquí val el que val i a Espanya val el que val, per l'impost especial, l'impost de luxe, bla, 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 tot el que vulgui. A partir d'aquí, bueno, que ha sigut una trama, que la batllia... Bueno, si tot això em sembla molt bé, però en realitat jo, clar, quan he sentit que això tan rebombori, no? Bueno, és veritat, quan veus els noms i sobretot, home, és el capità del Real Madrid. Bueno, a veure, que podria ser el capità del Barça, el capità del Tottenham, em dona igual. No, amb això no seré... Soc culer, però amb això no hi ha el que, perquè al final cap són coses personals de cadascú. Ara bé, el contraband de vehicles, hi va haver també un tema de vehicles.
Va haver un tema de falsos lloguers de vehicles, falsos, també. De...
Bueno, però és que, aviam, ja me sonava, tu veies pujar un camió de cotxes, jo això ho he vist a la frontera, un camió de cotxes, nous, i al cap de 2 hores tornar a baixar els mateixos en matrícula, clar. Quan tu els vens d'ocasió, l'impost és diferent per entrar a Espanya. Si és... I anar fent, o sigui, fem l'Andorrà, com deia el...
Però...
el deia, no?
No, jo deia per un altre sentit.
Ja, bueno, però bueno, també hi és, també.
Políticament que ha sigut molt correcte Andorra de marejar la perdiu i al final, doncs, que no. Però a veure, si tot el que es fa, que és un buit legal que hi ha de matricular un cotxe això i és legal, doncs que canviï les lleis. Escolta'm,
no, clar,
jo crec que són més programes sensacionalistes de la Sexta, que és habitual a fer aquests programes que quan més rebombori tinguin millor, i són molt sensacionalistes. Jo no donaria més importància de la que té, perquè si algú ve a comprar un rellotge aquí, doncs el va comprar. I el que tu deies abans, no, Jacint, que hi ha més tràfic de gasolina entre Espanya i França que Andorra o de tabac.
Sí.
Molta gent va comprar tabac a Espanya perquè és moltíssim més barat que a França. I això no se'n parla perquè són dos països de comunitari.
Bueno, una botella de Ricard a Figueres, Ricard, que en diuen els de Perpinyà, el Ricard espanyol, que no és el mateix que el Ricard francès. Clar, val 3 vegades menys que una botella de Ricard, és a dir... Estic parlant de Figueres. Figueres a la frontera...
Hòstia, 34 quilòmetres.
No, igual.
Doncs que la Sexta faci el programa sobre
que és
molt més excessiu, perquè no hi ha fronteres, no hi ha cap control. Aquí tenim uns controls que no d'Andorra.
Però allà hi ha 2 o 3 supermercats a Figueres que un dia us convido allà. Només està parat mitja hora, on hi ha els camions.
O te'n vas a la Jonquera, que és més
a la Jonquera, bueno, Figueres o la Jonquera, exacte, no, és que em surti a la Jonquera, te'n vas allà que al supermercat i... Lliure circulació, no? Però clar, la botella de Ricard, jo què sé, un val 30 euros i l'altra costa te'n val 90. Per tant, tot això del contrabando al final són els diferencials de preu i que sempre existiran. Per què? Perquè els impostos no estan harmonitzats i no s'harmonitzaran mai. L'impost sobre el valor afegit hi ha un mínim i un màxim dictat per la Unió Europea, però els impostos especials i els impostos sobre la renta, cada país ha volgut guardar la seva idiosincràsia fiscal, i a partir d'aquí, clar, dius que el nostre IRPF és el més baix d'Europa. No, el d'Irlanda és menys i el de Romania encara és menys que aquí. Diu, no, és que no, i a més són països de la Unió Europea. O sigui, hi ha països de la Unió Europea que tenen una pressió fiscal menor que la que tenim a Andorra, excepte l'impost sobre el valor afegit, que és una mica més alt. Per què? Perquè la Unió Europea ho obliga. La resta d'impostos són més baixos que aquí. Tot això quan venem al país, tot això s'ha de dir, no, és que tenim imposició baixa. Depèn de per què. Depèn de per què. Però, bueno, en definitiva, hem començat parlant de participació ciutadana i jo crec que és important que tot això que estem comentant aquí que passi per generacions i que hi hagi aquest debat i aquest preocupar-se pel país, com deia el malaurat Toni Martí, preocupar-se pel país, que és el que més ens interessa. El tenim petit, som molt vulnerables, ja ho hem vist, amb tot, som molt vulnerables, no ens podem creure el que no som, però de fet hem de ser orgullosos del que som.
Sí, veurem aquest petit gran país, com som petit, però som un gran país entre els petits, per dir-ho així.
Sí.
Aquí, per dir-ho d'aquesta manera. Bé, abans d'anar a publicitat, parlàvem doncs de participació. Bé, 17 de juny, convocades les eleccions a la CAS, Jacint. Bueno, doncs es renova doncs la totalitat, diguem, del comitè.
Bueno, de fet, bueno, a la CAS és una mica particular perquè els 4 membres del govern poden o no. Què passa? Quan hi ha eleccions, tot el Consell d'Administració, una vegada surti el butlletí oficial, tots quedem en funcions fins a les eleccions. Què passa? Que quan haver-hi eleccions, els 4 membres que són elegits, 2 pels assalariats, un per les persones per compte propi i els altres pels pensionistes o per les persones pensionades, es dissol tot i llavors es torna a començar. Què vol dir? Que aquí el president que hi ha podria no ser el president una altra vegada. És a dir, per què? Perquè el president s'elegeix entre les 8 persones que hi ha allà dintre. El govern pot, de fet ara ha nomenat un membre en substitució de la Carla Guerrero, I, bueno, i havia, va renovar a la Pilar, em sembla, a la Pilar sí la va renovar, i queda, bueno, Jordi Cinc, em sembla que li queden 2 anys, i el president, doncs, 2 més, em sembla. Però, bueno, podria ben bé el govern canviar tots els quatre membres que té designat el govern, i les eleccions dels altres 4 membres, doncs, seran el 17 de juny, sí, sí. I, bueno, i a veure què serà. Perquè, bueno, aquí, per exemple, el representant dels pensionats, que en aquest cas sóc jo, no puc repetir perquè he fet 2 mandats, i el membre dels... anava a dir la patronal de la compte propi, tampoc, perquè també porta 2 mandats, el Quico Zamora. Aquí les dos dels assalariats sí que podrien repetir les dos, perquè van ser elegides l'anterior mandat, però, bueno, això ja dependrà de les candidatures que es presentin.
Bueno, serà a seguir, aviam qui serà el representant, doncs, d'aquestes parts en les properes eleccions.
Doncs sí, recordem que la CAS té una reforma que s'ha de fer, que el govern ha de fer, perquè sigui sostenible. Jo sempre he dit que la caixa de pensions sempre és com un, no diria estafa, però és piramidal. És a dir, mentrestant hi hagi contribuents i vagi augmentant la piràmide per sota, doncs la casa és sostenible. En el moment que no hi ha, més pensionistes, o si igual els pensionistes als treballadors, doncs és el govern que té que ficar diners anualment, i això costa molt i pot ser un gran problema. Per tant, ara mateix el país, com que la macroeconomia va bé, doncs la casa està anant bé, però tenim la reforma encara, doncs, per fer, i ens la diu no, doncs podria passar que al final d'aquest mandat es fessi, però jo crec que hi ha molt just de fer-lo.
Jo crec que no. Jo crec que no es farà. Bueno, si no hi ha consens, jo crec que ni la majoria, no hi ha consens de tots els partits, n'hi haurà. Jo, hi ha una cosa que estic cansat ja de repetir-la: les pensions són un problema a partir de l'any 2040 o 2050, aproximadament, que s'acabarà la guardiola, i el que no tenim en compte és el tema de la sanitat. La sanitat, estem ja a quasi bé uns 50 milions d'euros d'aportació del govern, via impostos, al dèficit sanitari. No pugem les cotitzacions, però abans teníem una caixa també, que teníem més diners per la sanitat, no? La població era més jove. Envelliment de la població dona més pensions, estem d'acord, però també dona més gasto sanitari, no? I això s'ha de replantejar. La CAS, ja ho hem dit, de fet el president ja porta 2 compareixences al Consell, diguem-ho, president de la CAS parlo, i a més consensuat amb tot el Consell d'Administració, perquè ens hem donat compte que els números seran, i a més, terrorífics. Una gerontòloga va dir que l'any 2050 30% de la població andorrana tindria Alzheimer. Comencem per aquí i veurem com costa un malalt d'Alzheimer. Amb dependència, perquè hi no tenim una caixa. A més, també ho vam proposar des de la CAS l'any 2018, de fer una part del que es cotitzi, fer una caixa de la dependència. Imagina't una família amb una persona amb Alzheimer que tinguis que estar en una residència a 3.000 euros la tirada, no? Mensuals, parlo. Cuidado. Aquí jo crec que la previsió del poder polític hauria de ser més contundent, en el sentit aquest. S'ha de parlar de les pensions de jubilació? Només faltaria. Com ha dit ell, si continuem amb aquest sistema, l'economia va com un tiro, però els compromisos també creixen com un tiro. A la mateix ritme, És a dir, a la mateix ritme que recaptem a la CAS, al mateix ritme adquirim el compromís de després pagar. Doncs això, clar, cuidado. Parlàvem l'altre dia de temporers, home, no és que es vulgui que no s'arreglin les persones, però parlant econòmicament parlant, que li interessa més a Andorra tenir temporers. Per què? Perquè no creen drets de jubilació. Parlo de jubilació, no parlo de drets sanitaris. Però, bueno, jo crec que, sincerament, jo no crec que s'arribi a temps, com acabes de dir, Gini. No crec que s'arribi a temps de la reforma de les pensions aquesta legislatura. Espero que la propera, a l'inici, es faci això. Es faci per què? Perquè pot tindre un cost polític de pujar les cotitzacions, d'augmentar d'augmentar l'edat de jubilació, etcètera, etcètera. Això té un rèdit polític, bueno, en fi, escolti, miri, i els nostres fills què faran, no? Perquè nosaltres, jo també tinc el cabell blanc i em sembla a mi que encara hi arribarem a... Tothom arribarà a cobrar una pensió, això que estiguem tots d'acord. I jo crec que els joves trobaran una fórmula millor que potser que la nostra, que la que estem dient ara. Pensem que ara la curva del baby boom és una curva, però després aquesta curva decreix pels naixements. Ara actualment som el país d'Europa, que som el, jo crec que del món, som líders, ningú amb natalitat. Estem per sota un, 0,8, i això és terrible. Per una població com la nostra és terrible, que s'hagi de nodrir de la immigració.
Sí. Bueno, mentrestant, si la immigració siguin tant que critiquin els influencers, youtubers, això, aquests són benvinguts, perquè són gent jove que està cotitzant i que cotitzarà molt temps i, a més, amb unes quantitats molt altes. Jo em centraria més en el problema o que han de pagar més i han de contribuir més al país amb totes aquestes residències passives que han vingut a viure al nostre país. No? Són gent gran que ha vingut a viure al nostre país, que ja ens sembla bé, que a la seva seguretat social també els dona suport, però que aquí, a Andorra, aquesta gent gran que ve a viure i aprofitar-se i gaudir, no aprofitar-se de gaudir de tots aquests, doncs, la sanitat, seguretat, etc, doncs que aquesta gent que ve amb residència passiva contribueixi bastant més al país. En canvi, tots aquests influencers joves són els que més interessen, encara que els critiquin molt. Per què? Perquè són gent que aporta molt i sanitàriament, doncs, demana poc, perquè són joves.
No, i a més, els passius se'ls obliga a tenir una assegurança privada, i que la seguretat social, poca cosa. És veritat que amb la resta, com tens raó, probablement haurien de contribuir més, no? Però precisament aquesta caixa que teníem abans de malaltia era perquè la població era jove. Abans teníem una caixa malaltia que, mira, anàvem fent fins... Jo recordo, em sembla que quan vaig entrar a la CAS s'acabaven els remanents de la caixa malaltia i tenia que ser el govern, pues, en menys de 5 anys, està pujant a més de 50 milions d'euros. Recordo el ministre, el company Jordi Cinca, quan era ministre, diu, bueno, l'Estat pot suportar entre 30 i 35 milions d'euros de dèficit sanitari, vale? Però és que ara estem a 50, ja, i amb tendència a 60 milions. Parlo de la despesa sanitària. Eh? Ostres, i això ha d'anar directe a impostos. No podem, a la CAS no tenim una fàbrica d'euros. No la tenim i no la tindrem mai. I això és preocupant perquè tenim una sanitat de luxe. Jo puc dir amb totes les lletres, tenim una sanitat de luxe i perdre això serà complicat. I, bueno, hi ha aquesta famosa reforma sanitària, el pacte d'Estat, etc. Clar, que al final un dia amb la ministra diu, bueno, si vols fer retallades, digue-ho. Diu, home, no, que no és això. Reorganització. Bueno, ara canvien les paraules, però al final és el mateix. Les prestacions que hi ha a la Seguretat Social ara són molt altes. Algunes coses no, és veritat. Dius, ostres, i això no? Però no. Però jo crec que les prestacions de la Seguretat Social, i a més, que puguem anar a la sanitat privada a Catalunya, que puguem tindre tot França a la nostra disposició, fins i tot Portugal. I ara, si entrassem a la Unió Europea, fins i tot amb acords amb privats, perquè s'està volent obrir a altres comunitats autònomes d'Espanya, és que, per exemple, que nosaltres puguem anar a la Tecnon, dius, amb un espanyol això és inviable, no? I nosaltres ja anem pagant la Seguretat Social.
El que passa és que penso que jo... faig un clam i crec que estareu d'acord en que hi ha d'haver un projecte de país en el qual, si tu augmentes el 20 o 25% de la població, doncs que hi hagi uns estudis suficients perquè tots aquests mitjans, i estàs parlant d'una sanitat, doncs no estiguem encara amb el mateix número de llits que estàvem al 2015. O sigui, el que no pot ser és que tu diguis, no, és que jo augmento un 20%, un 25% de la població, cotitze i la macroeconomia va com un tiró. Sí, però és que tenim un problema molt gran amb l'habitatge, però a poc anirem sorgint més problemes, perquè no ens centrarem només en l'habitatge, que ja és una conseqüència immediata de l'augment de la població, sinó els problemes que aniran sorgint si tu no augmentes tots els serveis que dones a la població, doncs tindràs una sanitat col·lapsada, tindràs uns policies que parlaves abans, un servei d'ordre col·lapsat. Per què? Perquè la població ha augmentat. Llavors, el que reclamo, i crec que estarem d'acord, és que
projecte
un
país.
Estudi de dir, tu vols augmentar un 20-25% de la població? Bueno, tens vies de comunicació suficients, tens el servei públic, transport públic, tots els col·legis, l'educació, estàs preparat per augmentar un 25%, un 15%, per què estàs preparat, no? I això és el que a poc ens anirem trobant. Problemes afegits a l'habitatge, que seran problemes d'aquest augment de població massa ràpid i sense una planificació correctament.
Sí, és aquesta dimensió de país, perdó que et talli, Jacint, aquesta dimensió de país que està agafant i que estic a programar. Si ens permeteu, anem a publicitat i reprenem la tertúlia després d'aquest tall publicitari aquí amb l'Higini Martínez Llesques i el Jacint Riscó.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
FEDA i la Universitat d'Andorra impulsen una beca per fomentar la presència de dones en els estudis d'informàtica. Una oportunitat amb ajuda per a la matrícula, suport econòmic mensual i estades formatives a FEDA durant els estudis. Si ets dona, resident a Andorra i vols estudiar informàtica, aquesta beca és per a tu. El termini per presentar la teva sol·licitud finalitza el 15 de juny. Més informació a feda.ad.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Jacint Riscó i l'Higini Martínez Llesques. Bé, abans en aquest publicitari parlàvem de doncs, aquest dimensionament de país, aquest creixement i aquestes infraestructures que, si la població creix, doncs, forçosament també es tenen que doncs, dimensionar aquests serveis, aquestes infraestructures al país, i ho comentàvem, i de fet hi haurà aquest estudi d'ampliació de l'hospital a la parcel·la que està al costat. S'arrencaran aquests estudis de projecte perquè és un també dels temes que l'hospital s'està fent petit.
No, clar, a veure, i a més, curiosament, allò que comentava el company, és que ja m'ha advertit, o sigui, les institucions implicades ja han advertit, la casa m'ha advertit del tema sanitari, del tema de les jubilacions, ja fa no ara, fa molts anys. No va sortir fa molt poc la directora del SAS, la senyora Cossan, que va dir, escolti, si continuem a aquest ritme, en 5 anys l'hospital està col·lapsat. Ostres! Vale? A veure si tindrem que fer com que les llistes d'espera s'estan augmentant. Què significa? Que, si, clar, per normativa, tu tens una visita d'aquí 2 mesos, doncs tu tens el dret d'agafar i anar-te'n a Barcelona. I a més cobert per la Seguretat Social i no cal que et derivi un especialista, etcètera, etcètera, etcètera. Clar, les normes també han d'anar acompanyant, perquè clar, si jo no tinc visita ara, doncs me'n vaig cap a Barcelona, un altre especialista, i ja pagarà la Seguretat Social, fins i tot el viatge i tot, no? A veure, jo crec que aquesta reflexió que està demanant el company és urgent. Aquest model de país que està reclamant és urgent, perquè si anem a aquest ritme de creixement tindrem un problema enorme. I tindrem un problema que primer no hi cobrem. I després, bueno, com he llegit, em sembla que avui o ahir, bueno, sí, un comentari d'algú, diu, bueno, al final els terrenys per fer tants pisos i tantes cases l'han venut els propietaris dels terrenys. I, bueno, sí, és veritat, però bueno, cadascú té dret a fer-ho, però que aquest creixement tan desorbitat, finalment som responsables tots. Poder polític, la societat en general, però clar, no ha seguit, com has dit tu molt bé, no ha seguit el creixement, aquesta planificació que hauria d'haver hagut. Sí, completament d'acord amb tu.
Sí, és que a més és molt llaminer dir augmentem la població perquè ens hem ficat de moda, perquè s'ha fet molt bé, és molt llaminer de cara a la CAS, de cara als pressupostos de govern, si sí, com sí. Més hi hagi gent treballant i més empreses vinguin aquí cotitzant, és molt llaminer dir, ja és el que buscàvem, perquè és veritat que el 2015-2010 buscàvem això.
Sí, sí. Vale.
Però planifiquem-ho, perquè el que no pot ser és que el tema de l'habitatge reaccionem quan ho tenim a sobre, quan ja tenim un problema, un megaproblema de l'habitatge. Doncs ara mateix hi ha altres problemes que poden fer-se grans com l'habitatge. O sigui, el que no pot ser és que ara tinguem un hospital que sigui la mateixa dimensió que era el 2010, o que el servei d'ordre sigui el mateix, o que el servei de bombers... o l'educació, no? Que tenim un sistema educatiu que és, sempre ens enorgullim d'això. Doncs, sí. Si tu vols augmentar la població perquè és molt llaminer per de cara als pressupostos de govern, doncs la planificació ha de ser molt adequada.
Jo crec que sí. Sí, sí. Completament d'acord.
Del que dieu, bé, doncs la ministra Elena Mas deia que estaven vestint un primer paquet de mesures per atraure professionals sanitaris cap al país, cap a Andorra, perquè també forçosament l'hospital el pot ser més gran, però si no tens metges, si no tens infermers, si no tens tot el reguitzell de persones a dintre per aquesta dimensió més gran que tens, vas coix igualment.
Bueno, és un mal endèmic europeu, el tema del professional sanitari, en tots els àmbits sanitaris, és un problema endèmic. Falten metges, falten infermers, falta una mica de tot, no? Per què? Perquè hi ha hagut un creixement de la població, ja no a Andorra, sinó a les grans capitals, a molts països hi ha hagut un creixement important de la població. Llavors aquest problema hi és. Què passa? Que molta gent, al final, què passa? Això és com una tona, no és com una rifa, al final. Jo com a professional, si a mi em dones el doble, potser no, però bastant més, que els meus revinguts siguin més alts en un lloc que en un altre, potser agafaré aquell que està més alt. Si em dona igual, no? Després hi ha un tema d'idioma, un tema... Bueno, en fi, diverses problemàtiques hi pot haver, però clar, un professional, i parlo dels sanitaris, anirà on guanyi més. Això ho tinc clar, perquè la medicina és una cosa que està clara. Així com un advocat no pot exercir si no té la titulació espanyola, si té la titulació francesa, un metge no. Un metge, un traumatòleg és aquí a Lima, diguem-ho així, no? Per tant, els professionals sanitaris, clar, demanaran sempre aquest forcing de guanyar més, clar que sí. I amb tot el seu dret, aquí sí que ho estic d'acord.
Però els problemes van lligar entre si, perquè
sí,
el problema de tindre un bon servei d'infermeres, infermers, o de metges, o de sanitat, doncs és per l'habitatge, perquè és difícil vindre aquí a viure aquí a Andorra, doncs amb un sou d'un infermer i agafar un habitatge amb els preus que hi ha actualment. Per tant, ens estem entrellaçant els problemes i tot bé perquè el problema d'habitatge ja o soluciona ja amb mesures més contundents, o si no, els anirà fent grans els altres problemes que preveïm que es faran.
Veurem com evoluciona això de l'habitatge. Una cosa, parlant de persones amb discapacitat, Jacint, s'ha sol·licitat per l'Associació de Discapacitats Auditius que s'ensenyi la llengua dels signes a les escoles. És una proposta interessant, perquè dius...
No, interessant, no, necessària, a veure... De fet, la mateixa federació, quan jo hi era, vam demanar, que en molts països hi és, el reconeixement constitucional de la llengua de signes. Aquí, lògicament, em deien català, jo deia andorrana. Però bueno, és igual, perquè l'andorrana és el mateix que el català. Però bueno, la llengua oficial és el català, la llengua de signes catalana fos també una llengua constitucionalment reconeguda. Pot estar per llei, és veritat que la llei del català mitjan parle, la llei de l'ús del català antiga també mitjan parle, però jo crec que el reconeixement constitucional hi hauria de ser, i a més es va demanar. Clar, crec que aquí reformar la Constitució, cuidao. Mira, ja m'explicaràs el per què no es podria fer, no? Però bueno, tot i amb això, que l'associació demani això a les escoles, doncs sí. Ara bé, dit això, jo he fet un curs de llengua de signes i introductori. No sé si vam fer, no em recordo si vam fer 10, 15 o 16 hores. No? Clar, això són uns estudis, jo me vaig mirar, a part que no tenim a Andorra el tema oficialitzat com a estudis reglats, vaig mirar, per exemple, a Catalunya i són 4 anys. 4 anys, perquè clar... Signar, per exemple, lletres està molt bé, però és que quan assignen no signen lletres. Hi ha certs moviments de les mans que són doncs, les cases, les no sé... Bueno, no és fàcil. Ara bé, que es reconegui això i que s'ensenyi a les escoles, em sembla bé. Com a mínim, aquests mòduls introductoris sí que hi tenen que ser, més que més aviat perquè les persones que estan a les escoles, les nois i noies, entenguin que la discapacitat és també quelcom de normalitzar tota la societat. No som diferents, no hem nascut en un altre planeta i per tant no ens hem d'incloure, parlem molt d'inclusió, jo no m'he d'incloure enlloc, jo soc persona amb discapacitat i jo no soc de Mart. soc del planeta Terra, del país Andorra, i per tant jo sóc igual que els altres, l'únic que probablement, ara potser no, però en algun moment necessitaré d'ajudes, com em diuen els convenis internacionals i les lleis. Per tant, aquest respecte jo crec que des de l'escola s'ha de fomentar, sí.
Del que diu el Jacint i Gini, jo ho veig a més com una cosa interessant de coneixement, perquè a vegades et dius, bueno, què ensenyen els nostres fills o les nostres filles al col·legi i després en la vida real de què et serveix, perquè pots tenir un company de feina que tingui una discapacitat auditiva, que és igual o millor que tu per una feina, però només tens aquesta dificultat de comprensió, però la tasca la pots fer igual o millor que tu.
Bueno, jo he estat fent estudis, l'últim vaig fer un màster en discapacitat i la que va guanyar a tindre la millor nota en el treball final de màster va ser una noia amb paràlisi cerebral. I té dues carreres universitàries aquella noia. Brutal va ser aquella noia. I a més la segona que va quedar va ser una noia amb discapacitat auditiva. A més encantadora la noia. I bueno, imagineu-vos un curs on érem 25 persones de les quals només hi havia 3 persones que no tenien discapacitat, els altres tots eren persones amb discapacitat visual, amb discapacitat auditiva. Aquesta noia que tenia paràlisi cerebral va ser enriquidor. I aquest enriquiment que jo tampoc estic molt d'acord amb això de que una persona amb discapacitat visual pot ser millor que una altra. No. Aquí al final és qüestió de competències. És com allò el tema de les dones i els homes, que no, escolti, qui sigui més competent que ocupi el lloc, sigui un home o una dona, o sigui un discapacitat o no en sigui. Per tant, aquí hi ha aquesta comprensió de la igualtat i aquesta igualtat amb ajudes, com diuen els convenis, jo crec que ens ha de portar a una societat més justa.
Bueno, el debat de homes i dones és molt més llarg que això.
Sí, clar que sí, però bueno.
Al final sí que s'ha de fer una paritat a vegades obligada, encara que sigui més competent un home, perquè potser les dones no han tingut l'oportunitat de tindre que han tingut els homes. A vegades la paritat a vegades és necessària per tal d'abastir aquella igualtat que busquem. I per altra part, quant a l'ensenyament, això, hi ha un paràmetre que hem de tindre en compte, que és la IA, la intel·ligència artificial. És un paràmetre tan important que s'ha d'anar molt en compte amb el que s'ensenya a les escoles. És a dir, potser estem imposant ensenyaments a les escoles que el dia de demà serà innecessari o no el faran servir per res. Jo me'n recordo que al nostre temps, que jo no vaig fer, però molta gent que estudiava mecanografia. I avui en dia la mecanografia se veu per poc o per res. Se veu per algo, però no com antigament. Abans era una eina molt, molt, molt útil, no? Com saber cosir. O sigui, les persones que sabien cosir tenien la feina assegurada. Doncs la mecanògrafa també era una sortida molt vàlida. Però a poc a poc la tecnologia hi ha coses que s'ha deixat de banda. Per tant, tot això de llengua de signes, tot això que s'hauria de dir, bueno, ho fiquem o no ho fiquem a l'escola, s'ha de tindre molt en compte la tecnologia i com està avançant, que avança molt ràpid, i sobretot amb la IA. Perquè el que es pot fer és ensenyar algo que sigui inoperant en un futur. Això és el que penso que s'ha de tindre molt en compte amb els guardes.
Sí, però jo crec que la reivindicació de l'associació ja no tan sols ve que aquesta llengua de signes s'ensenyi a les escoles, sinó precisament és que existeixen persones que no hi senten. Punto. És que és tan fàcil com això. Dius, escolti, és que aquí hi ha persones que no hi senten. Llavors, què passa? Que no poden estudiar? Clar, s'està mirant. De fet, hi ha un debat molt gran pràcticament a tot el món després del conveni internacional del 2006, ratificat també per Andorra, de veure que tot això de les escoles especialitzades s'han acabat. Tothom ha d'anar a l'escola ordinària. Clar, anar a l'escola ordinària està tot molt bé, però clar, una persona que amb discapacitat visual o amb discapacitat auditiva, com ho fem? No? Per tant, han d'haver-hi especialistes que tinguin en compte aquella diferència d'aquella persona que finalment té el mateix dret que l'altre d'aprendre el mateix. D'aprendre exactament el mateix. Programa informàtic... No, és evident que una persona amb discapacitat visual no serà pilot d'aviació. Aquí ho tinc claríssim. O no serà, probablement no serà arquitecte, encara que amb la intel·ligència artificial ja ho veuríem. No? Però, clar, jo crec que els ensenyaments que van fins i tot fins al batxillerat, jo crec que s'ha de tenir en compte que la discapacitat hi és present i que som membres de la societat, sí.
Bueno, veurem com evoluciona aquesta proposta, tant de bo doncs, per a la canalla, els alumnes i aquesta, doncs, jo trobo molt magnífica comunió de la canalla, perquè a vegades quan creixem perdem una miqueta aquesta noblesa d'equitat que tenen els nens petits entre ells quan els veus, que són tots iguals, i després quan creixem ja ens desvirtuem una miqueta, per dir-ho així. Higini Martínez Llesques, moltes gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí. Jacint Risco, també moltes gràcies per venir avui.
Gràcies per convidar-me.
Us dic fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
At the same time.